El Museu del Suro de Palafrugell acull demà un debat sobre l'urbanisme, un acte que comptarà amb la presència del filòsof Josep Maria Terricabres i que organitzen arquitectes de Palafrugell, Salem el Golfet, SOS Palafrugell i SOS Costa Brava, per debatre al voltant de la moratòria urbanística aprovada per l'Ajuntament de Palafrugell per adaptar el planejament urbanístic, allò, al pla director urbanístic. D'aquesta organització, d'aquest esdeveniment, en parlem amb un dels seus responsables, que és en Josep Ferrés. Bon dia.
Bon dia.
Expliquin, perquè n'hem parlat a les últimes hores, els últims dies, sobre aquest esdeveniment, també aquí en aquest informatiu, i explicam que potser el més interessant de tot plegat, a banda de la presència del filòsof Josep Maria Terricabres, potser haurem d'estar pendents del posicionament de tots els partits, perquè hi participaran en principi tots els partits. No sé si ja teniu confirmats els noms dels membres dels diferents grups municipals que participaran en aquest debat.
Sí, hi participa Marc Heras, Junts per Catalunya, i participa Xavier Rangel pels Partits Socialistes de Catalunya, Lluís Madí pels Comuns, Jaume Palaí per Esquerra Republicana.
Havia entès, pensava que hi anava en Josep Piferrer.
No. El regidor Palaí...
Que és el regidor d'urbanisme, vull dir que sí, més iori que ell.
Sí, i Josep Maria Piferrer va dir que assistiria entre el públic, també.
D'acord.
I també m'estic deixant Cristina Suquet, que és advocat, que ve en representació de Joan Vigues, que no pot assistir-hi.
Imagino que... Des de Ciutadans els han confirmat l'assistència d'algú?
Vaig parlar amb el senyor Joan Ferrer, va dir que ell no podia ser-hi, que tenia un altre compromís i que intentaria veure si venia algú altre del seu grup, però no en tinc notícia, notícia.
El que dèiem, què és el que intentaran, vull dir, serà un debat, però no sé qui el moderarà aquest debat i què és el que intentaran treure dels representants polítics, no sé si hi ha algun compromís amb les causes, amb les diferents causes que té obertes ara mateix SOS Palafrugell i SOS Costa Brava aquí al municipi.
Sí, és un primer debat, podríem dir, o és una primera posta en comú d'idees. El moderarà Eduard de Ribot, advocat de SOS Costa Brava, i, de fet, esclar, en un debat així tampoc crec que arribem a conclusions definitives de res, molt probablement, però sí que entre el públic assistent que pot haver i les firmes que posem sobre la taula, és molt important que els polítics se donin compte que de la importància hem d'adequar el planejament urbanístic existent a les determinacions del pla director urbanístic, que això és la base, el motiu pel qual s'ha aprovat aquesta moratòria, sinó també de replantejar-se certs aspectes del pla general que són realment tòxics, podríem dir, no? O sigui, que si realment s'arriben a executar algunes de les previsions que conté el pla general, podem tenir problemes seriosos a l'entorn de la platja del Canadell o bé de Tamariu a l'entorn de la Ria del Mas del Llor. Uh-huh.
Ara m'agradarà repassar alguns d'aquests punts, no? Perquè, però abans li voldria preguntar, és a dir, són punts del nostre litoral que estan amenaçats per plans que, si s'executen, poden crear un impacte mediambiental i paisatgístic important. No sé si prèviament, en aquest debat, des de SOS Costa Brava o des de les diverses entitats, SOS Palafrugell o Salvem el Golfet, o en aquest cas, arquitectes de Palafrugell, si ja s'ha parlat amb el govern municipal, si tenen idea de si aquests diversos plans tiren endavant, si ja hi ha alguna intenció de poder limitar algun d'ells.
Bueno, sí, esclar, el fet que l'Ajuntament aprovés aquesta moratòria és perquè sobre la taula dels serveis tècnics de l'Ajuntament hi ha diversos estudis preliminars i plans parcials per tirar endavant alguna d'aquestes zones urbanitzables. Això és així. I després, ja amb anterioritat...
Tirar endavant vol dir que hi ha projectes que farien que això es construís.
Exacte. Mm-hmm. Sí. I esclar... Però tant és, les previsions, el pla general preveu aquestes edificabilitats, les preveu. Per tant, encara que ningú hagi presentat un projecte concret, el sol fet que això existeixi en les previsions del pla general ja és, podríem dir, una amenaça, un perill. Uh-huh. aquest sentit. I és per això que nosaltres demanem la revisió del Pla General amb una sèrie doncs, de sectors de planejament sensibles.
Val. D'acord. Repassem aquests diversos punts. No sé si per fer-ho ordenat i que la gent vagi situant-se, no sé si potser seria útil anar explicant aquests diversos punts, diguem-ne, de sud a nord, no? Des de Calella fins a Tamariu. No sé si ens ho pot anar explicant així.
Bueno, sí, bueno, de Calella, a Calella principalment, o sigui, la nostra preocupació està a l'entorn del Canadell. A l'entorn del Canadell hi ha una previsió d'una infraestructura, és a dir, són unes previsions que es van fer als anys 60, concretament l'any 65. L'any 1965 l'Ajuntament va acceptar una sèrie de propostes d'un grup de veïns a l'entorn del Canadell que recollia unes edificabilitats de la vora d'uns 8.000 metres quadrats. Ja en aquell moment aquestes edificabilitats superaven en 1.000 metres quadrats el que permetia la llei d'urbanisme dels anys de l'any 59. Tot això ens ha arribat fins ara, fixi's, des de l'any 65, les previsions que es van fer l'any 65 amb les perspectives que es tenien de creixement a l'any 65, a l'any 2022 ens arriben encara, totes aquestes són vigents encara, aquestes previsions. Previsions de vialitat de penetració a Calella amb vials de 15 metres d'amplada que preveuen la canalització de la riera del Canadell. No em vull allargar massa en aquest aspecte, però canalitzar rieres en la proximitat de plages vol dir que tota la brutícia que contenen aquestes rieres canalitzades, quan plou el vi ruixat, va parar directament a la platja. Per tant, això sol ja és un motiu de preocupació.
Aquesta canalització dependria de l'Ajuntament, diguem-ne, o no?
Bueno, es fa en el moment d'urbanitzar, el que es fa és que s'artificialitza un sòl que ara, actualment, absorbeix tota l'aigua de pluja i tota l'aigua que ve ja de la conca, que prové del Cap de la Siesta, a través de la Rambla Josep Tarradellas. Tota aquesta aigua drena en un terreny, en un canyissar que hi ha, i bueno, aquest terreny doncs, absorbeix la major part dels líquids que li arriben. Però, esclar, si aquesta, diríem, conca es prolonga d'una manera entubada, soterrada, i es prolonga i s'enllaça fins a la platja del Canadell, doncs vostè ja es pot imaginar el que pot passar amb un mínim ruixat. Pensi que això, aquesta canalització seria molt més llarga, seria 5 vegades més llarga que la canalització que passa per sota la plaça del Promontori de Llafranc. I si vostè recorda, ara passem a Llafranc, a la plaça del Promontori, quan plou, es forma un meandre a la platja de Llafranc i allà hi surt de tot. Però surt de tot relativament poca cosa perquè és una conca petita i la part entubada és relativament curta, des de l'hotel Salimar fins a la platja de Llafranc. Però nosaltres aquestes coses ja són història. O sigui, canalitzar rieres i urbanitzar i artificialitzar sòls a l'entorn de les plages és una cosa que
clar.
No cal.
Però, és a dir, això només es canalitzaria si s'urbanitzés a l'entorn, no? Vull dir...
Evidentment.
Perquè recordo que quan vostès van posar sobre la taula aquest tema, criticaven precisament que es podia construir a la zona de la Pineda, es podia construir moltíssim, i deien fins i tot que allò podia ser un Sarriera Living 2.
Però en aquest cas, cada cas és diferent. O sigui, així és com a Sarriera Living, l'impacte és de les construccions sobre la muntanya i sobre el paisatge. Això és innegable. Però no hi ha una afectació d'aigues directa, perquè no és tant el cas. És un impacte visual. El cas del Canadell, l'impacte visual dels habitatges, probablement no seria aquest el cas, seria l'impacte a la vialitat que ha de servir aquests habitatges, o més ben dit, els habitatges serveixen per pagar una vialitat que és inútil.
Però llavors entenc que des de SOS Palafrugell i de SOS Costa Brava no es critiquen aquestes construccions.
No, ho critiquem al conjunt. El que passa és que no fem la crítica a partir de les construccions possibles, sinó que ho fem a partir de la infraestructura prevista. M'entén?
Sí.
Si no es fa el carrer, si no es fa aquest carrer, que és un carrer inútil i nociu, tampoc cal fer les cases, perquè les cases, en definitiva, serveixen per pagar el carrer, m'entén? I, per tant, si el vial no es fa, les cases tampoc. I ja està. A més, per fer les cases aquestes, 54 cases, el seu clavegueram ha d'anar bombejat directament pendent amunt. Perquè actualment totes les cases de la Conca Baixa de Calella i Llafranc, tot el clavegueram va bombejat amunt. Si es fan aquestes cases, han de tenir una previsió de places d'aparcament de 2 places d'aparcament per habitatge. Això vol dir que, si són 54 cases, són 108 places d'aparcament. I cada plaça d'aparcament ocupa 25 metres quadrats, incloent l'espai de rampa. Si vostè multiplica el nombre que li he dit, de més de 100, per 25, li donarà 2.500 metres quadrats d'espai artificialitzat directament sobre el terreny. Més el vial que ha de donar accés a aquests habitatges. Tot això sumat en aquest espai de Calella implica la desaparició de la platja del Canadell. No sé si m'explico bé.
Desaparició?
Desaparició, o sigui, la platja del Canadell queda partida en dos.
Perquè la riera... Per pas d'aquesta riera, però quan plogui o no?
Home, quan plogui i quan no plogui.
També.
Perquè, escolti, totes les piscines d'aquesta conca desaiguen en aquesta riera. Qualsevol neteja de fondos de piscina va parar directament en aquesta riera. Actualment, aquesta aigua l'absorbeix el terreny. Quan el terreny no pugui absorbir aquesta aigua, l'aigua va directament a la platja. Però l'aigua va directament a la platja i quan plogui, no solament l'aigua de pluja, sinó totes les rates que hi hagin en aquest clavegueram van a la platja, m'entén? És una cosa que el que s'ha de fer és el contrari. El que s'ha de fer és descobrir rieres, no pas tapar rieres. I el que s'ha de fer no és portar cotxes al més a prop possible de la platja, sinó fer que la gent hi vagi a peu, en bicicleta o en transport públic. I que deixi el cotxe, excepte els residents, evidentment. Però jo mateix, que no soc resident a Calella, què coi he d'anar a fer amb cotxe? Hi vaig en bicicleta. I a més hi vaig per la carretera vella, que he de dir que és una cosa que està molt ben feta i des de Sos Costa Brava aplaudim la mesura que ha pres l'Ajuntament de fer un carril bicicleta. I ho dic expressament ara aquí i a la ràdio, perquè sé que és un tema polèmic per part de molta gent que es queixa d'això, però és una de les mesures que fa avançar les mentalitats i, evidentment, a través de la mobilitat, que és una altra de les feines que cal fer, no solament a Palafrugell, per tot.
Això és interessant. És a dir, com a SOS Costa Brava, SOS Palafrugell, aplaudeixen aquesta mesura dels canvis de mobilitat de la carretera vella?
Completament. M'entès? No solament això. I encara hi ha una altra cosa. Si es passegen ara per la carretera vella en bicicleta, que és el que cal fer, perquè si algú ha d'anar a Calella, els aconsello que vagin per la carretera vella en bicicleta, que s'hi va perfectament bé, veuran que els caps de setmana està ple de plàstics, la cuneta. Ple de plàstics, perquè a pesar de les escoles verdes, a pesar de tots els discursos mediambientalistes i de formació que es fa a les noves generacions, quan van a les discoteques, els hi cau el got a terra, quan surten. I va just, doncs, tota la... És un merder impressionant. Aquesta és una altra de les coses, o sigui, carretera vella, perfecta, cal resoldre els extrems, les arribades, tant a la banda del Lidl com a la banda, sobretot a la banda de Llafranc, evidentment, no és perfecta, podríem dir que s'assembla una mica a l'urbanisme tàctic de Barcelona, però està bé l'urbanisme tàctic, està bé en aquests nivells, no? Però el que no està bé és l'ús que se'n fa de deixadesa, de brutícia, i això és una de les coses que cal corregir. Jo m'atreveixo a proposar que els promotors d'aquestes discoteques s'haurien de fer càrrec de la neteja de tota la merda que genera el seu entorn.
Molt bé, doncs queda dit, perquè això no m'ho esperava i costa de trobar veus que es manifestin públicament a favor dels canvis a la carretera vella, i per tant li agraeixo.
Doncs aquí en té una.
Aquí en tens una, tenim una, no?
Amb un molt bon suport, i amb el convenciment que aquestes coses fan avançar la societat. El que no fa avançar la societat és seguir igual com fins ara, i movent-se amb cotxe amunt i avall i fent l'idiota per anar d'un lloc a l'altre. El que s'ha de fer és, amb calma, anar a peu, i després una altra cosa és modificar els horaris de la sarfa. Quan jo era petit i anava a la platja, amb sarfa, hi havia una sarfa cada mitja hora, a qualsevol hora dels mesos d'estiu. Una sarfa cada mitja hora. Ara resulta que els horaris de la sarfa són només de mitja hora a primeres i últimes hores del dia. Ho són perquè la gent que treballa a l'hostaleria pugui anar amb transport públic. Estan pensats per la gent que treballa, però no estan pensats per la gent que pot anar a la platja o que pot anar de les platges al mercat de Palafrugell amb una certa agilitat, perquè hi ha una sarfa cada hora. Una sarfa cada hora a l'estiu és ridícul. És perquè no l'agafi ningú. I això és una estupidesa, perquè el que s'ha de fer no solament reforçar la mobilitat amb bicicleta o a peu, si es vol, una mobilitat lenta, sinó que s'ha de reforçar la mobilitat en transport públic d'una manera àgil, perquè si no, evidentment, no l'agafa ningú. Això, doncs, ja li dic, nosaltres, de fet, la nostra preocupació no és tant els aspectes de mobilitat, sinó aspectes, doncs, més d'urbanisme, d'anàlisi urbanística.
Sí, parlem de la... Parlem de l'acte de demà, tornem a l'acte de demà. No sé si queda, vull dir, continuem anant cap amunt, si vol, i repassem els punts calents que tenim aquí al litoral de Palafrugell.
Sí. Sí, doncs, bueno, li he parlat del Canadell.
Sí.
Ara, si anem a Llafranc, cada cas és diferent, eh? O sigui, a Llafranc el que hi ha és completar l'organització de la muntanya de Sant Sebastià amb uns habitatges que estan situats en zona de carena. Carena vol dir quan estem en el cim de la muntanya, que els habitatges són visibles o poden arribar a ser visibles des de les dues bandes, però sobretot els habitatges vistos des d'una distància afecten la visió del perfil, la cintureta de la muntanya. En el cas de Llafranc passa una mica com va passar també amb el xalet del Golfet, nosaltres tenim un referents que són l'hostatgeria i el faro a la costa. I ja fa uns anys vam fer una sèrie d'apartaments, els apartaments Xurruca, que estan més cap a la banda nord, que són ben visibles des del mar, i tot i que estan allunyats de l'hostatgeria, alteren la bellesa incomparable d'aquest paratge descrit per Pla i per molta més gent. Les previsions d'edificació que hi ha, evidentment, el que fan és reforçar la pèrdua de valor, de singularitat, en aquest paisatge, doncs, de l'hostatgeria i del far. Bueno, si vol, no és tan greu com el que hem comentat abans de Calella, però també és un tema que caldria considerar, i caldria considerar també des del punt de vista del moviment de terres. I, bueno, ja són aspectes més tècnics que també no en el debat no hi podrem incidir, però per exemple, hi hauria d'haver una normativa aquí, en el planejament, que limités les extraccions de terres o l'aportació de terres. És a dir, quan es fa un edifici amb un terreny en pendent, el volum de terres d'extracció i el volum de terres d'aportació s'haurien de compensar, si és possible, dintre de la mateixa finca. Les terres que es treuen per fer els fonaments haurien de poder quedar a la mateixa finca, gairebé. Però això són aspectes més subtils, no? I si ens anem a Tamariu, hi ha un altre cas molt interessantíssim, que és el cas de la riera del Mas del Llor.
Uh-huh.
La riera del Mas, Tamariu té tres rieres. Dues que conflueixen, la riera del Mas Vallia i la riera que ve de la Font d'en Cruanyes, que conflueixen just a darrere del càmping Tamariu i que després arriben al mar a través d'aquesta avinguda empurlanada plena de cotxes que hi ha a Tamariu. Aquesta és una riera. I després n'hi ha una altra, que és la que passa per Esgot de Vi i el Mossec, davant d'aquests dos locals, i que ve seguint la carretera d'Aiga Blava, que és la que ens porta a l'urbanització d'Aiga Xalida. Aquesta és la riera del Mas del Llor, i aquesta riera té quatre sectors urbanitzables en aquesta zona. Un, que es dedica simplement a completar la filera de cases, i dos, que queden apartats, en un hi ha previst un edifici d'aparcaments i en l'altre... O sigui, són dos sectors que el que fan és distorsionar...
Un d'aquests és l'antic Aiguacel?
Aiguacel... Això és l'hotel, no?
Aiguacel són els apartaments que va haver-hi polèmica perquè van talar arbres allò en plena dalt.
No, estic parlant de baix de Tamariu. Aiguacel està a Aiga Gelida, dalt de tot. Aiguacel, juntament amb la carena de la muntanya que separa Aiga Gelida de Tamariu, també són dos espais urbanitzables. Allà a Aigacel van tallar els arbres, perquè així ja no cal que en parlem, i estan tallats, ja no hi són, i després hi ha la previsió d'un edifici, un hotel, just també en l'espai de la carena, de la muntanya, que són temes que el pla pla director urbanístic precisament avisa molt seriament de que són temes que cal evitar la construcció d'edificis en carena. Per tant, bueno, Aigüestel ja ha tingut una reducció important de la seva edificabilitat en aplicació del pla director urbanístic, però ha quedat fora de la moratòria. Aigüestel ha quedat fora de la moratòria, que és una cosa que ens preguntem per què ha sigut així. I, bueno, ja ens ho explicaran, suposo, doncs, dissabte, no? Ens ho explicaran. Però no, jo estem parlant, quan parlem de la Ria del Masdelló, estem parlant d'una cosa molt més propera al casc urbà de Tamariu, i també molt sensible perquè afecta terrenys de Llera, de Riera, un altre cop, i, bueno, que és una cosa que, en aquest cas sí que és, una altra de les preguntes que es posaran en el debat, és que l'Ajuntament, nosaltres sol·licitem que apliqui el que ja preveu la llei d'urbanisme de crear una reserva de sòl públic per poder fer operacions de permuta, operacions de compra de sòl, com situacions com aquesta de la Ria del Masdelló. I, evidentment, treure-les, o sigui, eliminar aquestes edificabilitats que són previstes.
És a dir, el que proposen és fer una espècie de conservatori del litoral, però municipal.
Exacte. Bueno, de fet, la llei d'urbanisme preveu que sigui així. I, de fet, d'alguna manera ja hi ha patrimoni municipal, perquè vostè sap que quan es fan urbanitzacions s'han de cedir el 10% de l'aprofitament mig, no?, d'edificabilitat, i també amb sòl, o sigui que l'Ajuntament té patrimoni que pot intercanviar, pot canviar cromos amb propietaris o promotors, si convé. Això és política d'urbanisme. L'urbanisme està fet així, o sigui, aquí el que es tracta és que ningú surti escaldat, ni es tracta d'anar a fer la punyeta a ningú. Es tracta simplement de posar ordre i que les coses s'ajustin al temps que vivim, i no pas estar esclaus de previsions d'èpoques en què, fixis, aquests projectes dels anys 65 és que no ni dibuixaven la topografia, ni dibuixaven les rieres. L'estudi paisatgístic era nul. Vull dir, coses que ara ens preocupen. En aquella època els hi preocupaven altres coses. Tot el que hem après durant aquests anys ha de servir d'alguna cosa. Ha de servir per corregir els errors que s'han comès, intentar evitar cometre errors que sabem que són garrafals, no? Per experiència. I, bueno, i amb això estem, per això jo hi soc. Jo soc arquitecte, i jo ja sé que fent d'arquitecte a Palafrugell i figurant en una associació com aquestes, és com si és un suïcidi per un arquitecte en un despatx. Però és que no em dona la gana, és el que li digui. A més, ja tinc una edat hem de treballar pel bé comú. Bàsicament, aquesta és la feina, és l'única cosa decent que podem fer en aquest món.
Doncs Josep Ferrés, arquitecte i membre, bueno, portaveu de les entitats que organitzen aquest dissabte. No hem dit l'hora, a quina hora es fa el debat?
Sí, començarem a les 6, puntualíssims, perquè hem dit de 6 a 9, però jo crec que els del Museu del Suro ja estan fins al monyo i voldríem que pleguéssim abans. Aleshores, bueno, començarem aviat, i mirarem d'anar per feina i no enrotllar-nos massa, i que totes aquestes idees, doncs, quedin de manera impreses, i bueno, i estic segur que haurem de seguir palaiant, i ens en sortirem.
Doncs això. Mirem. Esperem que sigui així. Josep Ferrés.
Ens en sortirem amb la col·laboració de la gent. Esperem que la gent de Palafrugell, que ens escolta, vingui, que assisteixi. A mi el que em dol moltíssim, sobretot perquè vaig començar a través de Salvem el Golfet, amb el tema del Xalet del Golfet, és que vaig descobrir que hi havia gent de Palafrugell que no sabia ni on era el Golfet. I no solament això, dels 100 i pico de socis de Salvem el Golfet, de Palafrugell, residents, n'hi han 3 o 4. O sigui, és una vergonya. O sigui, la mobilització de la pròpia gent de Palafrugell és fluixíssima. I, esclar, què vol que li digui? Finalment, l'arquitectura és la petrificació de la cultura. I és clar, nosaltres tindrem el que realment siguem capaços de mereixer o de conservar.
Doncs queda feta la crida. Josep Ferrés, gràcies, i seguirem aquest esdeveniment de demà.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.